Instagram i TikTok.
RAC Oficial.
RAC 1.
Seguiu-nos.
Som 1. Superesports amb Xavi Puig.
One near out the other, burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photograph.
Deu al punt de la nit, Superesports RAC1, el descans de l'últim partit de la jornada de dissabte del Mundial de França de rugby, amb victòria anglesa 12-3 contra l'Argentina, que estem vivint el programa amb el Cugat Comas, amb el Francesc Gómez i amb el Nacho Arla. Ahir et va agradar la selecció francesa, més o menys del que t'esperaves, Cugat?
Jo crec que va ser bastant la selecció que m'esperava, la selecció que pot ser, perquè a part també es lesiona marxant de bones a primeres. Crec que, bueno, és allò, una cosa està bé si acaba bé, i així com a la primera part deia, ostres, està la cosa com densa i inofensiva, després quan a la segona part es desplega, hi han eleccions o hi han jugadors que segurament no, fa un mes i mig no comptava que jugarien amb el 15 titular i que ahir tenen responsabilitat i responen bé. Estic pensant en Moubaka, sobretot en Jalibert, és a dir, són gent que ho fa bé, en Jaminet, que acaba sortint i fa l'assaig. Per tant, crec que l'equip s'ha reforçat. Ara això sí, és llarguíssim això, i ja ens hi trobarem, ja.
La prudència. Vols anar cap al velodrom? Mira, anem cap al velodrom de Marsella i saludem l'entrenador del Barça, el Santi Monteagudo, argentí de pro, evidentment, que és seguint aquest Anglaterra-Argentina. Hola, Santi, bona nit.
Hola, bona nit, com anden?
Molt bé, no va massa bé la cosa per Argentina, Santi, la primera part millorable, no?
Sí, la verdad que es un partido muy parejo, donde no arriesgaron demasiado y las defensas fueron muy bien. Creo que está siendo muy duro el partido.
Anglaterra amb un home menys des de gairebé l'inici, amb 14 haurà de jugar tota la segona part també. Aquí t'agafes per les esperances també argentines de remuntada o què?
Sí, bueno, a ver, esperemos que el segundo tiempo Argentina pueda mejorar un poco la velocidad de los racks, que eso está haciendo que al haber pelotas lentas, la defensa de Inglaterra se pueda organizar rápido y Argentina no puede marcar la diferencia de ese jugador de más. Y cada oportunidad que tiene y cada indisciplina que tienen son puntos en contra. Así que esperemos que el segundo tiempo mejoren sobre todo la velocidad de los racks y la salida de la pelota para poder desequilibrar.
Tinc aquí gent indignada, Santi, perquè Anglaterra no para amb els drops, que ara drop cap aquí, drop cap allà, el Francesc Gómez, que això no és rugbi. Què et sembla tants drops de fort en aquesta primera part, Santi?
Mira, el drop es parte del juego y son válidos. Argentina en 2007 llegó a semifinales a fuerza de drop, los drops de Hernández, así que son válidos, son de respetar, es una forma de juego. Creo que Inglaterra, con un jugador menos, está haciendo lo mejor posible para tomar tiempo y para sumar puntos. Creo que es válido, es rugby y es totalmente válido.
L'ambient al velodrom, hi ha molta majoria d'afició anglesa o com està la cosa a Marsella, Santi?
I creo que està un 60-40 de ingleses, está bastante más concurrido de ingleses, pero está parejo, la verdad que está. Igual se sienten más los argentinos cuando gritan, pero bueno, para ser honesto hay más ingleses.
A veure què passa la segona part. Fas aquest i algun més en el teu programa de partits del Mundial? Et veurem en algun altre camp o quin programa tens, Santi?
No, ahora ya estamos en plena pretemporada y este es el único partido que vamos a venir a ver. Después ya nos enfocamos, ya estamos enfocados 100% con el club.
Molt bé, doncs Santi Monteagudo, gràcies per haver-nos atès des de dins del velodrom en el descans d'aquest Anglaterra 12, Argentina 3, a veure si hi ha remuntada la segona part i sort, evidentment, en la temporada amb el Barça. Santi, bona nit. El son és el millor, però què voleu? Està allà, està al lloc on passen els fets, ja ens agradaria.
Sigui,
sí, allà al velòdrom de Marsella.
Jo hi vaig, a veure uns quarts de final al velòdrom de Marsella. Jo veuré el quart de, els quarts de final entre el segon classificat d'aquest grup, és a dir, si va així serà l'Argentina, contra el primer del grup B.
No, d'Austràlia, Fiji.
Per tant, mira, allà estaré.
El velòdrom.
El velòdrom.
De Marsella. Tu, Nacho, tens algun viatge previst o no?
Sí, previsto el viaje a Nantes para ver el... Bueno, no verlo porque, la verdad, este mundial no tenía planificado ir, pero bueno, salió el Argentina-Japón el fin de semana del 8 de octubre. Y seguramente vaya el día anterior a ver el Georgia-Escocia. No, Georgia-Gales, perdón. Georgia-Gales, que puede ser un partido que defina el pase a cuartos para alguno de los dos.
I deixa'm dir, Xavi, que jo t'ho he dit abans, fora d'antena, porto un regal per tu.
Per mi?
Porto un regal per tu, porto un regal pels esports de RAC1 i especialment pel programa Superesports, que des de fa ja, em sembla que aquesta és la sisena temporada, que, o la cinquena.
Ho sabràs tu millor que jo.
No sé si és la cinquena o la sisena que venim aquí, parlem de rugby cada diumenge. I doncs mira, perquè no sigui dit que la redacció d'Esports de RAC1 només hi ha pilotes de futbol, jo et porto una pilota.
Oh!
Porto una pilota de rugby de la Federació Catalana de Rugby. Nova de trinca, la pots olorar, fa mira. Això és molt radiofònic. A la oloreta aquesta fa molt bona olor, porto una pilota perquè estic aquí durant el Mundial presidint, no sé, el teu despatx o la pilota.
Xula, eh?
Sí, amb els colors.
Del 15 de la Ginesta, aquí amb la Ginesta, aquí ben posada la pilota. Papa, moltes gràcies.
De res, home.
Moltes gràcies. I tant que presidirà la redacció.
Sí, home.
Durant tot el Mundial, ja que Catalunya no el pot jugar, de moment, com a mínim, la pilota presidirà la redacció d'Esports de RAC1.
Tota la tropa del Barça juga a RAC1 i diu, això és un altre esport, que també existeix, que es diu rugby, doncs mira, jugo amb aquesta pilota.
Que vigilin, que els futboleros són perillosos amb aquesta...
Que algun vidre que altre s'ha trencat. Li preguntava abans al Cugat si li va agradar França. Va agradar França, Francesc, amb les expectatives que hi havia amb la selecció francesa?
A mi sí que em va agradar. És a dir, la primera meitat se'ls va notar molt nerviosos i bastant garrativats, sobretot a l'inici, i em va agradar molt la reacció a la segona part, tenint en compte que tenien 5 lesionats abans del partit, més Marchand, que es va lesionar. La reacció i el joc de la segona part em va semblar d'un equip a tenir molt en compte. Dins d'un Mundial passen moltes coses. Una lesió d'un jugador clau et canvia de passar a ser favorit a no tenir opcions, com hem vist amb Irlanda en algun Mundial. I ahir la reacció contra els All Blacks, que tot i que no són els millors All Blacks, ni molt menys segueixen sent Nova Zelanda, em va agradar molt la segona part de França. I algun altre assaig es van deixar pel camí, i podríem estar parlant d'un 30 i pico d'aixet, gairebé, si haguessin entrat totes. A mi em va agradar bastant França.
Nova Zelanda no el podem descartar, però, Nacho, per guanyar-lo, no, el Mundial, o sí?
Però, com decía Francesc, és tal vez la Nova Zelanda menos divertida o menos creativa de los últimos 20 años, o sí. 30, o... Es un equipo que le falta chispa, que le falta velocidad en el juego, que le falta magia, a pesar de jugar con jugadores muy habilidosos, y que pasa una crisis estructural de su staff, sabiendo ya que termina el Mundial y que no sigue en su puesto. Me parece que se nota mucho eso. Y de parte de Francia, ayer lo que más rescato tal vez del equipo francés es que los primeros 40 minutos supo sufrir y defender de una manera espectacular, negándole todo el juego a los All Blacks, a pesar de que cuando los All Blacks te empiezan ganando del minuto uno, sabemos cómo es eso, que... Sí. Y sin embargo, en la segunda parte sí puedo sacar un poquito de ese rugby champán que tienen ellos y desordenar la defensa negra.
De fet, si els All Blacks, en lloc de dir-se All Blacks, es diguessin una altra cosa i no fossin el país que són amb la història que tenen, ni tan sols els comptaríem com a candidats al títol. Però, com que tenen tot el pes de la història a sobre i a favor, doncs se'ls ha de comptar perquè porten el rugby a la sang.
Deixa'm dir que també hi ha friquis en el món del rugby. Home. Hem vist aficionats vestits de Teletubbies ara mateix a la graderia de Scream, de la sí. pel·lícula, també amb la màscara, entre d'altres coses.
És bastant habitual això, les grades de rugby, veure gent disfressada i tal. La cervesa també ajuda, sí. A venir fet un friqui.
Va, que arrenca la segona part, 12-3 per Argentina, guanya Anglaterra, 40 minuts per intentar-ho arreglar per als argentins i per sumar, perquè no, la primera victòria per Anglaterra.
I la pilota a la porta argentina, qui troba la porta oberta, Flanagan supera en la primera instància, treu la pilota enrere una mica de remanguillesa que ha caigut d'entrada per interpretar intencions, perquè no deixem de portar 33 segons. Em sembla que Argentina, Nacho, el senyor Cheika, a la mitja part, poques felicitacions i uns quants estímuls.
Te lo dije antes, yo si fuera Cheika estaría pateando la puerta por lo mal que juega Argentina. Me parece que salieron muy, muy enchufados los argentinos, con un cambio. Entró Guido Petti por Matías Alemano, un jugador mucho más móvil en la segunda línia i sí, que se va a notar un poquito más, me parece, en el ataque.
De fet, deixeu-me que expliqui una intimitat. El Nacho és entrenador del Poble Nou de jugadors de sots 18, de 16-17 anys, i és conegut per les seves arengues, entre el vestuari i fer servir paraules que no es poden reproduir aquí per animar els nanos, per arribar una mica old school, sí. Però s'ha de dir que els seus equips juguen molt bé.
T'has imaginat a tu entrant al vestidor, no, Nacho, sí, amb la primera part de l'Argentina, sí, de sí. Què els hi diries, no?
Sí.
Fent servir la paraula petxina en castellà, la petxina de no sé qui.
Mele, una introducció per a Anglaterra, que òbviament han vist com nosaltres que els argentins tenen ganes de jaleo i realment les fases estàtiques era que anien sent protagonistes en aquest partit, i Anglaterra que surt corrent, Argentina que ho frena bé, acció defensiva de Bertranou, tampoc és massa clàssic això, i Togi que protegeix la possessió, Genç que també, bé, realment tots els davanters dient, escolta, no... Com ho fem per això? De moment busquen el joc subterrani i manté la pilota. Allò que deia del córner la primera part a l'amic Nacho, ojo que els anglesos a la seva manera, però és el que aniran.
Clar, però, és a dir, la meva crítica al joc d'avui no és tant per Anglaterra, és més per Argentina. Anglaterra, amb un jugador menys des del minut 6, tampoc té moltes més eines o moltes més opcions de fer el que està fent. El que sí que ha de plantejar més, i de fet, amb un minut i mig de segona part ja hem vist més intenció d'Argentina que en molts moments de la primera.
I a part una Argentina, Nacho, no estaràs d'acord amb això, que necessita entrar en el partit i ser protagonista, però si entra en aquella versió tan a cor que vols, tan, no? Tan de voler més que no pas poder, jo crec que acabarà parant-se un parany a si mateixa. Sí, sí. O sigui, és una Argentina que sap jugar, l'Argentina de Michael Cheika, per tant no es tracta allò de guanyar tant per lo criminal, sinó per fer bé les coses bé per sí. Lo civil.
Creo que actualmente Argentina es un equipo frustrado y necesita salir de esa frustración que están teniendo en el juego para tener una inercia y lograr enlazar varias fases de juego. Subir esos numeritos, ¿no?, que aparecen debajo del marcador en cuanto a fases, para intentar mover un poco la defensa, que, insistimos, está con 14 hombres.
Profito la interrupció per dir que el Cornellà està perdent al camp del filial del Celta, Balaïdos de fet, Celta B 1, Cornellà 0, i que ha marcat Itàlia contra Macedònia del Nord, gol d'Immobile, Macedònia del Nord 0, Itàlia 1, i aquesta tarda comentàvem les sorpreses de les eliminacions de l'Arsenal i de la Juventus a la Champions femenina, doncs sumem-n'hi una altra, el Llevant, que guanyava 2-0, acaba perdent 2-3 contra el Twente, i per tant queda fora de la segona ronda prèvia de la Champions. Ja només, per tant, hi ha dos equips de la Lliga Espanyola a la màxima competició europea, el Barça, que entra directament a la fase de grups, i el Real Madrid, que entrarà a la segona i última ronda prèvia.
A punt d'arrencar la final femenina del US Open entre Goff i Sabalenka, encara no ho ha fet, demà recordem Djokovic-Medvedev, la final masculina, ara ho farà aquesta final entre una bielorussa i una nord-americana, Goff que encara no té gran slam, Sabalenka que en té un, Sabalenka que serà la número 1 del món a partir de dilluns quan surti el nou rànquing de les jugadores de tennis.
I tornem a ser gairebé on érem fa 3 minuts aquí en el partit del velodrom, un altre melé, un altre cop introducció pels anglesos, i altre cop es tracta de mossegar, però de fer-ho de forma correcta. Ha introduït Mitchell, apreten prou bé els anglesos, que surten pel cantó més tancat i intentant jugar a seguir. Atenció als argentins, va intentant recuperar la pilota, a veure si l'allibera bé Anglaterra, que és dins de la línia de 22. I atenció amb aquests anglesos en inferioritat, que s'hi van ensumant oportunitats, com la d'ara, com la que ara els otorga la jugar amb avantatge. Doncs això fa tota la pinta de convertir-se en 3 punts més per Anglaterra.
I veiem a la melé, com hi ha un jugador, allò dels números també, hi ha el número 12 d'anglès, que és Tuilagi, que hauria d'estar fora amb la Nia Tresquas, però com que tenen un expulsat, es posa la melé per guanyar-les. És una debilitat que té la defensa anglesa, que no està explotant Argentina. El fet de jugar amb un jugador menys fa que a fora sigui 6 contra 5 sempre. Però no estan veient cap intent d'explotació.
No, no, no hubo un ataque pleno de los centros, no hubo un ataque punzante, por ejemplo, de Mateo Carreras, que muchas veces utiliza un pase interno para poder atacar. No hay alegría en el juego argentino. No. Y ahora la diferencia ya va a ser demasiado. Van a ser más de 10 puntos. Ya necesitas por lo menos dos anotaciones para poder acortar un poco el marcador. Y a Inglaterra le gusta jugar así.
Exacte, se n'anirà presumiblement, encara no l'ha fet George Ford, però vaja, és cosa feta. Doncs cap endins que va, 3 puntets més per Anglaterra, que se'n va fins als 15. Argentina, que segueix clavada en aquests 3, són 12 punts de diferència. Seria un assaig transformat i un assaig, no?, per empatar el partit, dos assajos transformats per intentar-lo capgirar. Temps n'hi ha, Nacho,
temps
i recursos n'hi ha, però és allò que... La ràdio s'ha de sintonitzar a una certa hora, eh? Si no et perds bona part de la pel·lícula.
Sí. I Argentina, que la sintonitzi pronto, perquè si no...
Els Argentina, els hem citat i també està bé recordar-ho, que tenen el sobrenom dels Pumas.
Sí.
I té una certa conya el sobrenom dels Pumas, perquè si ens hi fixem amb la samarreta, la gent veurà un puma, però és el primer mundial en el qual hi ha un puma a la samarreta, perquè antigament, Nacho, això en Nacho ho sabrà explicar millor, hi havia una fera diferent, no? Com es diu?
Era un leopardo, o un guepardo. En realitat, Argentina, los Pumas és un sobrenom que... lo lograron, bueno, se los dieron en Sudáfrica en una gira, pero el animal que tiene Argentina es el yaguareté, en realidad, que es un animal autóctono, pero como en África no se conocía, le pusieron los pumas, y de ahí viene el sobrenombre de la selección argentina.
Però els agrada als argentins que els diguin los pumas,
sí,
o no?
Sí, por supuesto.
És com si els catalans portéssim el burro català i ens anéssim a jugar, no sé, a Singapur, i els de Singapur diguessin, mira, porten un toro, i a partir de llavors ens diguessin els toros, no?
Doncs els argentins... Però segurament als catalans no els agradaria,
exacte,
no? Exacte. Això preguntava.
El rugby és en los Springboks, és por el ciervo autóctono sudafricano.
Però s'indigna en francès, que per això parava en Nacho. Springbok, deia, sí.
Los Springbok, los Wallabies, també por el canguro, las Águilas, que són l'equip nord-americano, per exemple, dels Estats Units, los Teros, Uruguai.
I els creatius de la Nike van tenir la idea, escolta'm, si els diuen els Pumas, per què no fiquem un puma? I clar, tants anys després, a l'afició argentina, que una altra cosa no, però clàssica, no?
Sí. I el rugby és molt tradicional.
Exacte, doncs va protestar. Per tant, és la primera vegada que els Pumas van amb un puma al pit.
Que però... també té conya que Nike foti un puma a la samarreta, no?
Sí.
Però no, segur que hauria generar debat, sí, dins de Nike, no?
En realitat, lo que se ha quitado, el puma sempre estuvo en la camiseta, lo que se ha quitado son las siglas de la Unión Argentina de Rugby, que la UAR es lo que ha quitado la camiseta y solamente deja la imagen del animal, digamos.
Que ara que ho penso, l'hemisferi sud són tot animals i l'hemisferi nord són plantes.
No, el helecho...
Les roses.
El helecho, no sé, la...
Ah, no, la Zelanda. Però són els kiwis.
Sí, però...
El kiwi no és per la fruita, és per l'ocell.
Sí, per l'animal, sí.
L'ocell, em sap que dels animals més inútils del planeta, el que no tenien depredador... És igual. Doncs al nord són tot el trèvol, la rosa, el card, tot això, menys Espanya, que són los leones.
La ginesta.
La ginesta.
No entès què t'ha fet l'animal dels kiwis.
No, perquè...
L'animal més tonto, no, com perquè... els kiwis que es mengen, com menys fan cagar.
No, perquè era un ocell que estava... Que estava allà, no tenia cap depredador natural, i llavors és un animal molt estúpid perquè se li poden apropar qualsevol ésser viu i no s'aparta, llavors gairebé els van extingir quan tenien gana, i van dir, doncs menjarem l'animal aquest que no fuig, que és l'animal més fàcil de caçar.
Molt bé.
I per això, fins aquí la història de David Attenborough.
Doncs rugby, classe de naturals, entreteniment i club de la comèdia, ho tenim tot aquí, eh?
Eso quiere decir que el partido no es muy divertido.
També és veritat. Però els anglesos que ho intenten pel cantó tancat, atenció Mitchell, i altre cop se'ls ha acabat el camp, eh? A la que corren, se'ls hi acaba el camp.
Sí, deu fer molta humitat a França, o les pilotes no acaben de ser les que toquen, perquè en el partit d'ahir de França-Nova Zelanda van haver-hi moltes pilotes que van sortir disparades inclús del pit dels jugadors, i avui ho hem vist ara, Chocobares, quan entrava amb la pilota, se li ha escapat de les mans, ni tan sols l'han placat. Deu passar alguna cosa amb el grip, que es diu, que és la pilota rugosa, justament.
L'adherència.
Deu haver-hi alguna història amb això, perquè se'ls escapen moltes pilotes que normalment a aquest nivell no s'escapa.
Canvi a Anglaterra, eh?
Sí, comencen a haver-hi canvis, els típics canvis de la primera línia, entre Stuart i se'n va Adam Cole, que és, bueno, seria el papa de no? O l'avi, més ben dit, a taula de les concentracions d'Anglaterra. 102 caps que té Dan Cole, per tant, Déu-n'hi-duret.
Fins i tot semblava que en aquesta acció ara d'atac d'Anglaterra podia continuar avançant corrent sense la passada, no? Que, no sé, la repetició m'ha semblat que no tenia allò un defensor prou a prop com per fer ja la passada, obligar-lo a fer la passada.
Sí, aquest, insisteixo, és el mig de melee aquest nou, just la seva sisena cap, el segon partit com a titular, per tant hi ha prou que el pobre Mitchell està fent, sostenint una Anglaterra que tot això segueix 12 punts per sobre, eh? Els argentins que han recuperat la pilota, que vulguis que no, de reull van mirant el temps i van dient, escolta'm, què és el que s'ha d'inspirar? La gràcia també és que s'han d'inspirar col·lectivament, amb que s'inspiri només un no faran.
Ah, perquè aquí ara, tornant a l'òptica futbolística, Argentina pot ser un canvi ofensiu, és a dir, pot treure Ferran Torres i que se'n vagi Araujo a la banqueta, o què has de fer si vols ser un canvi ofensiu?
Normalment el que fas és canviar el 9 al 10. Normalment canvies, com és el 9 al 10, poses un jugador amb més ritme i un pèl més arriscat i no tan segur perquè jugui una mica. Però la banqueta que ha portat avui Argentina, dels 8 suplents, 6 són davanters, per tant només tens 2-3 quarts perquè puguin entrar, i no són 2-3 quarts gens de... no gens, no, però vull dir, no són determinants com per canviar un partit. Per tant, els que han de canviar no han de mirar la banqueta, sinó que són ells mateixos que han de dir, això no ens està funcionant, estem perdent de 12 contra un... Mira, una altra vegada Elliot Dilley, que li cau la pilota, això és molt estrany.
Ni que sigui per seguir l'exemple que futbolístic que dèiem, que tot sempre quan diem davanters en rugby és el que en futbol serien defenses, eh? És a dir, no tenim... quan tenim 6 i 2, hi ha dos jugadors que poden ser més ofensius, que poden canviar el partit, tenim 6 davanters, que els diem davanters, però són 6 dels de la melé, que figura que seran més per guanyar altres fases del joc. Déu-n'hi-duret. Déu-n'hi-duret al cop que s'acaba d'endur. Això, vull dir, ens hi podem apostar diners, que en algun moment el company Reinal s'ho voldrà mirar, però òbviament l'acció que segueix. Depèn i Argentina
com...
que s'hi acosta.
Però en compte, Ulagi ha fet una rinoplàstia, el jugador argentí.
A tu i Ulagi, que va amb el número 12, pues posa les milers i per pes ja en podria ser un membre, eh?
De la família de jugadores bravos, y ahora está la segunda generación de los Tuilagi en Francia.
Sí, són jugadors samoans, que són molt germans i que han jugat a diferents nacions, a diferents clubs, i ara el petit dels Tuilagi, que té 19 anys, és un segona línia. Que és
espectacular, és del millor que he vist,
sí,
en directe.
Que el tens
a l'USAP. No parlem de l'USAP, perquè ja que guanya la selecció de França, no em vulguis fer caure en depressió parlant de l'USAP. Ja en parlarem més endavant.
I mentrestant, un cop de càstig, mira, Mario Itoje, que riu.
Sempre riu irònicament, sí. Mario Itoje, per situar-nos.
Excel·lent jugador. I nou cop de càstig a favor d'Anglaterra, que anirà a pals.
I 3 puntos
més. I si George Ford segueix amb l'encert que porta avui, doncs 3 puntets més.
Cada cop més complicat per l'Argentina, si acaba transformant... No, prou a prop, n'han aprovat de més llunyans en el partit d'avui.
Sí. Home, si ha clavat un parell de drops, que era un des del mig del camp, mira, veiem repetit el placatge de Tuilagi.
Li veiem algo punible, Nacho? A part del color?
No llega a cerrar los brazos, pero es por una cuestión del impacto. O sea, al final tiene el intento de cerrar los brazos al principio, luego no cae con el jugador, pero tampoco, no es punible, porque sí busca. En el rugby... Del gesto de placaje, uno tiene que hacer por lo menos la intención de cerrar los brazos para acabar el placaje y no puede ir a golpear directamente con el hombro.
I Gersford, que apunta i que l'encerta i que fa 3 puntets més, que posa Anglaterra fins als 18 punts, i aquesta Argentina clavadíssima en els 3, aquesta Argentina que juga amb superioritat des del minut 10. Que bons analistes que som, quan al minut 10 hem dit, ui, això serà definitiu, això de la inferioritat, Déu-n'hi-duret. 15 punts per endavant la selecció anglesa, 43 minuts després del nostre superanàlisi de la inferioritat i de superioritat, i Anglaterra que diu, escolta'm, que la festa està perquè surt surti Joe Marler, conegut per haver fet el Valderrama, però per moltes altres per coses, ser, perquè realment és un primera línia espectacular, fidel dels Arlequins, i realment quan és un jugador que sabrà jugar aquests minuts que li queden pels interessos dels anglesos, els argentins, que se'ls acumula les urgències.
Clar, és que cada cop la distància ja és més de dos assajos, sí. Ja, amb dos assajos i transformació argentina no atrapa Anglaterra ara mateix.
I a més que no fa cap pinta el partit que Argentina pugui remuntar-lo.
Clar, és això, jo veient-lo des de fora i sense tenir-ne ni idea, la sensació és que el guió, no?, és el mateix que el de fa 40 minuts, no? I amb un més o amb un menys, vull dir que
sí.
no ha canviat res el guió, excepte potser sí, la primera jugada de la segona part, que sí, deia sí, el Cugat que...
Són incapaços
els
argentins de prendre-li la pilota als anglesos, i quan la tenen ells no saben donar-li continuïtat i guardar-la bé. Llavors és molt difícil. Jo crec que com que des d'un inici el plantejament ha sigut anem a fer el millor el que fan els anglesos, no els ha sortit, i quan no han intentat canviar, és molt difícil en rugby canviar el plantejament d'un partit. Per això deia que té molt mèrit el que ha fet França, el que va fer França ahir. És difícil dins de, perquè tu el prepares tota una setmana, t'estudies el jugador, farem això, practicarem això, necessita d'una coordinació grupal molt gran, i quan no funciona ho has de canviar, doncs és difícil, i entenc que ho estan intentant, però no els està sortint gens. És a dir, no m'agrada plàsticament el rugby que planteja Anglaterra, però ho està portant molt bé a la pràctica.
Però en una Copa del Mundo és el que hay que hacer. Bueno, al final aquí sí. gana el que hace más puntos en el que juega más bonito.
Sí, bueno, no, jo, bueno, aquí es nota que jo soc català i tu argentí. Jo he nascut amb el Barça Guardiola i tu... I tu vayas del Boca Juniors.
De Bilardo.
Pisado.
I a tot això que ho hem dit, els anglesos, qui s'està mirant el partit allò pentinant un gat de fum amb cara de malvat, és Owen Farrell, que en uns partits de preparació se'n va endur una expulsió i es perd aquest i el següent partit, que és l'estrella, que és el jugador franquícia, que és el far dels anglesos, i que veu com els seus companys doncs li estan posant la papereta fàcil.
Però jugarà quan torni, o no?
Sí, segur. Sí,
segur, eh?
Segur.
El cap... potser fan jugar de 12, eh?
Sí, sí. Yo creo que depende, como con el nivel que está mostrando Ford, me parece que, sí, que puede ser 10-12 y Tuilagi el 13.
De fet, l'Anglaterra, que arriba a la final del Mundial l'any passat,
sí,
ja havíem...
Con el de 12, sí.
Jugava Ben Farrell de 12 i jugava molt bé a rugby.
Perquè això que dius d'Anglaterra, sí. Francesc, l'Anglaterra que guanya el Mundial, ara que abans ho recordava el Cugat amb el drop de Wilkinson que li dona la victòria, jugava bé a rugby o no?
No. Bueno, no. S'ha de dir que el rugby que es feia en aquell moment... Tots feien un rugby similar, que es jugava poc i es buscaven els 3 punts gairebé sempre, però jugaven això. Tenien un xutador, un número 10 excel·lent, dels millors que hi ha hagut mai, que era Johnny Wilkinson, i jugaven a conservació de pilota, a xutar-la, a provocar el cop de càstig i buscar els 3 punts. Que passa que plantejar això ara el 2023 és anacrònic. És a dir, avui perquè Argentina no li està sortint, però els enganxa un equip amb cara i ulls que sàpiga jugar i el que els ja està passant, que han perdut en Fiji, han perdut en Gales, en perdent.
El fort aquest el poden fitxar els Niners, que demà comença l'NFL pels Niners, ja, i, ostres, aquí un kicker, tenim un kicker perquè sumi 3 punts cada vegada que hi ha un xut entre pals.
I si s'ha de placar, placarà també.
Ah, veus?
Home, sí,
això els kickers,
és la diferència amb l'NFL.
Això els kickers no ho fan, eh? Tot i que
no,
hi ha algun de boig que a vegades sí ho intenta, però no... No, tenen...
Els kickers estan asseguts, no?, esperant que els hi toca ells i surten i xuten, oi?
Sí,
però
ja està.
Fan dels canvis d'atac i defensa.
I a vegades, però molt poc, però a vegades els hi toca placar.
Perdona'ns, Nacho, que ha entrat un intrus parlant de
futbol
americà.
No, 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 és muy difícil de acostumbrarse al chutador de rugby al balón de fútbol americano. Lo han intentado muchos.
Sí.
Por ejemplo, el argentino Gonzalo Quesada, goleador del Mundial del 99, tuvo su prueba a principios de los 2000 en NFL, hoy entrenador de nivel de rugby. Y no se sabe.
Es muy diferente.
Sí, es mucho más pequeña.
Bueno, es más petita, si eso he comprobado ahora clarísimamente amb la que ha portat el francés de la Federació Catalana.
Sí. I atenció, 3 puntets més, d'Anglaterra, no ho hem dit perquè són exactament igual que tots els anteriors, és a dir, un cop de càstig transformat
per
Jules Ford, la cosa comença a adquirir una certa dimensió de pana, potser no tant per la diferència de punts que també, com perquè hi ha un sol equip sobre el terreny de joc, i òbviament el realitzador que recrea en ensenyar-nos als anglesos que jo crec que ja havien fet la beguda preventiva abans del partit per si no tenien res a celebrar, i ara estan acumulant, i bueno, avui a Marsella serà divertit. No es cantarà pas poc, no.
Grafort, són tots, no? Ah, sí, em pensava que no eren tots, però sí, són tots els punts d'engol. Sí. Però hem de començar a mirar estadístiques, eh?
Estadístiques, sí.
Home, no, perquè sí. Fotre 21 punts en un partit al Mundial, tampoc no hi deu haver tanta gent que ho deu haver fet, eh?
No, el rècord lo tendrá seguramente algún neozelandès en alguno de esos partidos de
Namibia, 100
y pico a 0.
O de, un cárter de torn, ¿no? Seguramente.
Yo creo que me parece que fue en el Mundial 95 con el 145-10 contra Japón.
Claro, eso no va, eso es
abusar. Me parece que hay unos, no recuerdo, me parece que es un neozelandés que tiene entre transformaciones y ensayos muchos.
De fet, avui Sexton ha fet 24 punts contra Romania. Però clar, en un 82-8, no en un partit disputat.
I s'ha estat a punt de fer mal en un assaig. O sigui que sí. ha fet de Sexton en tots els seus àmbits, en tot el Pantone. Els argentins que intenten reconnectar, no és que no vulguin, sinó que no poden, perquè els anglesos pesquen perfectament aquí la pilota. Ara sí que realment jo crec que mentalment ja estan totalment fora els argentins, totalment dins els anglesos, que si els hi faltava alguna coseta per connectar-se és que comencés el Mundial. Jo crec que ha estat que la cosa sigui oficial. I hem vist una Anglaterra que no sembla la dels últims mesos.
Ara sí que faré d'advocat del diable. S'ha de dir que Anglaterra està fent molt bé allò que vol fer, que és embrutar el joc i impedir que Argentina encadeni més de dues fases.
Un poco lo que decía Santi Montiagudo en la media parte, ¿no? Todos balones lentos que imposibilitan que Argentina pueda jugar rápido, que coja inercia en ataque. Y ese es el juego que requiere Inglaterra, más teniendo en cuenta cuando estás con uno menos. Seguimos insistiendo, Argentina no supo hacer valer desde el minuto 10, que tiene o del minuto 20, si contamos la amarilla de carreras, que tiene un jugador más y no lo ha sabido hacer valer ni en la touche, ni en la melee, ni fuera tampoco.
Gran Fox, no, el Gran Fox no, diu el 45 punts a l'obertura novazelandès en el partit contra el Japó del 95.
Carai. La cadena aquí el Nacho.
Una enciclopèdia.
Sí, sí. Nachopèdia, eh?
Sí.
Mundial, por cierto, que deriva en la película Invictus, que Nueva Zelanda no sale campeón.
I és un Mundial, a més, la película Invictus es veu només durant un moment, a la qual el pas a la final és una mica dubtós, eh? Un dia que plovia molt, em sembla que és a Pretoria.
Contra qui devia ser?
Jo encara no era conscient de res i no em queixaré retrospectivament amb lo maca que és la història, però hi ha un assaig d'aquests que no queda massa clar. En tot cas, hi ha hagut canvi al mig de melee d'Anglaterra. Serà anat el company Alex Mitchell, que segur que quan arribi al vestuari trucarà la seva mare i dirà: mare, no l'he liat, em sembla que em seguiran contractant. I hi ha entrat Danny Kerr, que és un jugador mitiquíssim de la Premier, que amb Eddie Jones en el cicle anterior no havia comptat i no havia entrat amb l'equip d'Anglaterra, però que ara ha tornat, és veteraníssim i en sap molt, i ara és qui ha d'anar manant en el joc d'Anglaterra, i segur que sabrà interpretar el que necessita, que és aquesta espessor de la qual parlàvem.
La vermella pel jugador anglès vol dir que no jugarà el següent partit? O sí, eh? Bé, segur que hi ha sanció d'un partit com a mínim.
Exacte, com a mínim. Sí, després poden decidir si ha estat molt perillosa i li posem X partits més. Però vaja, jo crec que és càstig suficient.
Incluso a Santiago Carreras, por su tarjeta amarilla, también puede haber revisión posterior y que haya una sanción a pesar de no haber tenido roja durante el partido.
Quanta revisió. En el meu primer partit de rugby sencer esperava veure un assaig. O sigui, encara hi ha temps, però...
També és mala sort que un dia agafem el rugby aquí ens toqui aquesta castanya.
Està sent molt instructiu i divertit. Està sent un recital del senyor Fort amb el peu, però esperava veure un assaig com Déu mana. Encara hi ha temps.
Germà de Roque.
Qué gran chiste de Eugenio, ¿eh?
Creo no equivocarme si digo que Sudáfrica fue bicampeona del mundo sin hacer ningún ensayo en una final. Creo que el primer ensayo es de Cheslin Cole, me parece.
Sí.
Sudáfrica fue campeona en el 95 y en el 2007 sin hacer ningún ensayo en ninguna de las dos finales.
A les finals, eh?
En la final.
Pensava en tot el campionat i com a dir, que no hi hauria mèrit. En les dues finals no hi ha cap assaig de Sud-àfrica. Per cert, la Nachopèdia.
No, és espectacular.
Li empaten el partit a Itàlia, partit de classificació per la següent Eurocopa, Macedònia del Nord 1, gol d'Enis Bardi, l'exjugador del Llevant. Itàlia 1 i resultat d'un partit amistós, Alemanya 1, Japó 4. Li han fet 4 gols a Ter Stegen.
Oh, atenció, perquè Hansi Flick, que estava així a xac, em sembla que en els 4 partits de preparació per l'Eurocopa, perquè Alemanya està classificada com a país organitzador, no n'ha guanyat cap, o té 3 empats i una derrota, crec recordar, i el seu càrrec no estava molt clar, un 1-4 contra el Japó, espera que no el facin fora,
De fet, no hi ha imatges del partit, però veig 11 rematades a porteria del Japó, 2 d'Alemanya. Ter Stegen ha tingut feina i tot i així li han fet 4 gols. Gundogan, per cert, capità d'aquesta selecció alemanya, avui jugant als 90 minuts. 2 assistències d'ataque Kubo. Encara no s'ha acabat, Alemanya 1, Japó 4.
A menys d'un any per l'Eurocopa que organitzarà la selecció alemanya. Perd Argentina 21-3, guanya Anglaterra 21-3. Som al 23 de la segona part i celebren els anglesos, que tornaran a recuperar la pilota.
Exacte, era una melé amb introducció pels argentins, s'ha acabat alçant la melé, l'han recuperat els anglesos, que òbviament ja celebren cada un dels estímuls com si fos un d'aquests assajos que desitgem veure i que probablement no veiem.
Mira, repassava les estadístiques que a la pàgina del Mundial es poden veure en directe. Dèiem abans que Argentina no ha pogut aprofitar en cap cas la melea en atac, però és que només ha tingut una melea a favor en tot el partit d'Argentina. És a dir, Anglaterra, el que dèiem, està sabent fer molt bé el que vol fer, perquè només ha fet un avant en tot el partit, és molt poc, I, per exemple, una estadística que t'ajuda a entendre també quin tipus de partit estem veient: placatges en porta 92 a Anglaterra i 76 d'Argentina, que són molt pocs.
Sí.
És a dir, s'està jugant molt poc, s'està placant poc, per tant s'està entrant poc amb la pilota, per tant s'està jugant poquet.
I ha fet un xut espectacular Joss Fort, baixa bé la Tuix i Toja, i atenció, atenció, perquè...
Entren tots, exacte. 2-3 quarts.
I som-hi tots, i Dani Kerr que diu que empenyin, Matei Reinal que diu que ha hagut una parada, Dani Kerr s'ha fet l'orni en primera instància, ara busca la pilota, a veure si arriba un assaig, ni que sigui per alegrar una mica els espectadors neòfits d'aquest esport avui. Dani Kerr que la busca, i serà cop de càstig, veurem.
Vinga,
una altra. Si són 3 puntets més, o si busquen anar al cantó. En tot cas, també podem començar a fer una certa futurologia, perquè com que això del Mundial, amb els grups que hi ha, es veu venir una mica per on aniran les garrofes, podem anar dient, no, Nacho, si sou segons de grup, qui creus que us trobareu en els quarts de final?
Por lo que mostró en el campo, creo que Australia se puede poner fuerte en ese grupo. Hay que esperar mañana, que es un partido, va a ser un partido importante el de Gales.
¿Contra Fiji?
Sí, Gales-Fiji. Fiji que viene a ganar a Inglaterra la semana pasada. Y que, bueno, igual que Tonga, igual que Samoa, se han aprovechado esta nueva regla de elegibilidad de World Rugby con jugadores que habían jugado para otra selección y que ahora pueden jugar para Fiji. Creo que tanto Argentina como Inglaterra tienen el cruce de cuarto de final más fácil. Sí, pueden plasmar su juego. Argentina le ganó a Australia hace no mucho en el Rugby Championship y es un estilo de juego que le conviene. Inglaterra también, si juega como juega hoy, práctica inteligente, no tiene rival con ninguno de los otros de los otros rivales del grupo. Los cruces lindos son los de los otros,
sí,
de
sí.
Grupo A y Grupo B. Ahí sí va a haber choque de trenes en cuartos.
No me parles que el metge diu que no m'ho recomana, no m'ho recomana.
Ets un tribunero, Podries anar amb el Vicenç Martí i el Marcel i Virgili, a comentar el Barça,
Ara que França, si no fa el Panoli, no, serà contra primera, Itàlia, no? Serà primera, no? Després del que va passar ahir. Quin creuament voldries tu, Cugat?
Home, la lògica seria amb Irlanda.
Jo
crec que Sud-Àfrica...
Tu preferiries Irlanda a Sud-Àfrica, clarament.
Sí, perquè Irlanda no ha passat mai de quarts, però també, bueno, no em falta que ho digui jo, perquè passa. ni del cardiòleg. A tot això, Anglaterra, que mitjançant George Ford diu vol seguir fent més del mateix, això ja és un bufet lliure, de George Ford, és el mateix plat, una vegada i una altra.
està repetint de
poder... A més, el tio fa sempre el mateix ritual, no? Sí.
Això és similar als tirs lliures de bàsquet, eh? El repeteixen sempre exactament la mateixa mecànica.
I patapam.
I el ritual de George Ford, que acaba de fer 3 punts més i posa Anglaterra en 24 punts, que és extremadament sobri i seriós. I hem vist obertures fent... una sèrie de, no? Gairebé ballant una mena de Macarena.
Dan Bigger, el de Gales.
Dan Bigger de Gales, que realment fa tot de gestos per concentrar-se.
O Mackenzie, que se rei.
Exacte. Mackenzie, el que jugava amb els All Blacks, abans reia, abans de... Just quan mirava pals, les càmeres ja ho sabien i l'enfocaven en un primeríssim pla, i el veia com reia així, i llavors xutava.
Aquest sí està convocat, jo no descartaria que entri en joc, eh? Sí. Perquè veien els All Blacks d'ahir.
Sí. Podria jugar-hi tu gairebé.
24-3. Nosaltres parlem de tova, per exemple, en el món del futbol quan és a partir del 4-0, en el món del bàsquet amb diferències superiors als 20 punts, és un concepte racó, eh? Vull dir, no és la Reial Acadèmia de la Llengua que ho diu, ni la que no és reial tampoc. Una tova en rugbi, de quina diferència estaríem parlant?
Jo, per mi, és a partir dels 30.
A partir dels 30.
Per mi, és a partir dels 30. I en un partit on no hi ha hagut ni un sol assaig, ni clar, un sol assaig... Calificar-lo de tova...
Eso es como perder 4-0 con 4 goles de penal.
D'acord.
O sea, es una goleada, pero es como... Pero que no... O con 4 goles de falta de 35 metros.
És que són 3 puntets d'Argentina, però per si fem memòria... En quin moment s'ha acostat a tenir més punts?
N'ha tingut una, en aquella que hem dit que hauríem pogut anar a pals, que estaven a 5 metres, i ja està.
Tal vez este mismo resultado en número, pero con 3 ensayos por parte de Inglaterra y ninguno de parte de Argentina, pues sí podemos decir una goleada.
Sí.
Pero en puntos solo con un juego al pie...
Un correctiu seria. Sí. Correctiu, però no tova. No sé si, el Reial Acadèmia de RAC1 surt la paraula correctiu, però...
El correctiu no forma part del diccionari de RAC1, però... Ho entenem el que vol dir. Ara fa mal igualment, Nacho, eh? Sobretot la imatge d'Argentina. Espera.
Mira, a veure si almenys traurem un assaig.
Muy tarde.
Transmet bé la pilota. Bueno, Nacho, una mica d'alegria, home, que almenys sou dins de la línia de 22 i us acosteu a la de 5. De moment va a terra la pilota, protegint bé la possessió de la selecció argentina.
Vinga, va.
I a partir d'aquí Malia que l'aixeca.
Ara, mira.
I a punt d'arribar a dins de la línia de marca.
Pagueu temps. Que
la passa a la curta. Aquí els anglesos és difícil de sorprendre'ls. Presenta bé la pilota. Buscarà la superioritat pel cantó obert. A tot això l'Argentina jugant amb un jugador més.
Això de cal assaig, eh? Assaig, què diu el català?
Què diu Matías Reinal? Que no és assaig.
No.
Que no ha dipositat la pilota. I mira, abans el demanava, mou en Farrell que s'ho mira i que jo crec que sap que l'estan enfocant perquè si no estaria rient amb aquella cara de robot que té. Argentina ha entrat a dins de la zona de marca. No ha dipositat la pilota. Per tant, èxit defensiu d'Anglaterra que avorta l'intent més seriós de l'Argentina en molts minuts de partit. Ui.
Un altre cap obert ara. Un altre jugador anglès sagnant després d'aquesta bona defensa anglesa que deixa Argentina molt tan a prop de la marca, però finalment sense aconseguir-la.
Sí, sí. Ara, a toro pasado tot és més fàcil, no? Però aquest era el camí. És a dir, arriscar un pèl més... Per tenir ocasions i jugar, però també el que diu el Nacho a minut 69 gairebé, posar-t'hi, doncs, com que ja és una mica tard.
Com ha arrencat la final del US Open, la final femenina del US Open, Gerard?
Doncs amb domini de la bielorussa Arina Sabalenka, la futura número 1 del món, que domina per 3 jocs a 2 i a més està servint ara en el 6è joc del primer set, 30-15 per Sabalenka amb un trencament de servei al seu favor.
Hem vist entrar per Argentina Agustín Crevi, que és excapità, sí. És un primera línia més que històric. Jo crec que sortirà, no sé si podrà arreglar res, te'n deixo pensar que no en aquests 10 minuts, però la cosa aquella de punt d'honor i de posar-s'hi, no patíssiu pas que ho posarà.
I és un dels jugadors d'aquest Mundial de França que participa en el seu quart Mundial. És a dir, que és el quart Mundial d'Agustín Crevi, algun altre dels que hem parlat aquí al mig de melé d'Irlanda, ara no em surt el nom, em surt Colin Farrell perquè s'assembla molt, però no és Colin Farrell, al mig de melé d'Irlanda, que no em surt, n'hi ha diversos bastant conegudets que hi han jugat 4 mundials, que són molts, vol dir...
Sexton,
sí, són 16 anys al màxim nivell internacional.
S'acaba el Macedònia del Nord 1, Itàlia 1, Itàlia té un partit molt important la setmana que ve contra Ucraïna, a casa... I s'ha acabat també aquest Alemanya 1, Japó 4. Llegeixo, cinquè partit consecutiu sense guanyar d'Alemanya. Això no passava des de feia 59 anys. I moltíssimes crítiques de la televisió alemanya al joc de l'equip. Sí que hi ha gent que dona per fet que Flick, si s'aguanta encara un partit més, serà un miracle.
Déu-n'hi-do, com estan una selecció a la final del Mundial de Bàsquet, l'Alemanya, sí. I la de futbol, que perd avui 1-4 contra el Japó. En aquesta que no ha estat finalment assaig d'Argentina, és a dir, ell ha arribat a la zona de marca, sí, però la pilota no ha tocat gespa, o no?
Un jugador anglès l'ha bloquejat, és a dir, ha posat les mans o el cos entre la pilota i la gespa. Quan l'àrbitre posa els palmells de la mà un sobre l'altre a 20 centímetres de distància, vol dir això.
Una altra diferència amb el futbol
americà. Ara, per veure això, difícil, eh?
Futbol americà no cal que toqui la gespa.
No cal plantar-la.
Només cal que separi, que entri la pilota. Sí.
A la end zone.
A la end zone, exacte.
És que al Rubi ens agrada fer-ho tot difícil fins al final.
No, està bé.
I anteriormente, esa situación, el equipo que atacaba era conservar el balón y jugar una mela en 5. Hace 2 años la World Rugby cambió la regla y es salida de sobrepique, de drop, desde la línea de marca.
Per això ho celebrava el número 8 anglès, Benel.
Sí.
I ha recuperat la pilota en una melee a Anglaterra i hem vist Joe Marler fent el primer intercanvi de... No,
de su Instagram, de su Instagram.
I en aquest cas, però, el caga dubtes, no? Li has dit a l'inici de la transmissió, Cugat, ho ha vist molt clar ell d'inici, perquè sí. Em semblava com una acció molt de revisió, de mirar-s'ho, tot i que no es veia res, la revisió que ens han fet, no veies la pilota. Ell ho ha vist molt clar, que aquesta pilota no havia tocat gespa.
Estava molt a sobre, perquè solen els àrbitres de rugby, si es posicionen bé, solen acostar-se bastant a l'acció i si ho veuen claríssimament, no tiren del suport tecnològic.
S'acostuma a veure millor en directe quan estàs jugant o quan estàs arbitrant a pocs metres que no amb, fins i tot amb una repetició de TMO, això es veu bastant clar. Perdó, al mig de Melen irlandès és Conor Murray, que m'ho estava fent a sobre. Ja està.
D'acord.
Ja ha tingut la pilota a banda argentina, que realment no li surt res. També no sé, Nacho, si has de fer un partit fatal en el Mundial, si potser el millor és fer el primer partit. És a dir, si has de tenir un dia tonto, que no el tinguis el dia dels quarts de final.
És que Argentina tiene sentado, justamente lo enfocaban, sí, en la transmisión oficial en la grada, tiene... tal vez el caso de Imhoff no sea el más claro, porque Mateo Carrera está en un presente bárbaro, pero Argentina tiene 2 jugadores de experiencia en Copa del Mundo que han jugado semifinales, que han jugado cuarto de final, que son Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli, que están sentados en la grada. Uh-huh. Y ahora acaba de entrar Lautaro Bazán Vélez, que tiene 7 partidos internacionales y que no es ningún revulsivo. Un fantasista en el rugby es un número 10 y es el caso de Nicolás Sánchez, que es creo que el máximo goleador argentino en Copas del Mundo. Y bueno, por elección o táctica o lo que sea, Cheika hoy decide no tenerlo en el banquillo.
Perquè en el proper partit, que Argentina serà contra Samoa, no? El següent partit en el, sí, Mundial... Seria normal veure molts canvis en el 15 que ha vist avui a l'Argentina o no?
Tampoc. Por nivel de juego creo que puede mandarlos a todos en el avión de vuelta a casa.
És el que faries tu. Això també, sí, ho deia Toixa, que allò de... I al final, quan arriba el dia del partit, los mismos cabrones de siempre,
vez,
¿no?
Alguna vez Bilardo dijo, si vamos a perder así, que se caiga el avión. Entonces, creo que Cheika va por ese discurso también. En la vuelta en antes le dirá eso, ¿no?
Has tardat 72 minuts gairebé a treure aquesta cosa. Estaba súper incontrolado fins ara.
No, hay nombres en Argentina que hace años que no me inspiran nada, como es el caso de Gonzalo Bertranú. Es un jugador del sistema, hijo de un expuma, y que todavía algunos estamos buscando la razón por la cual juega en la selección hace tantos años. Porque no... Bueno, los peores momentos de juego de Argentina... En la época anterior con Ledesma eran con Gonzalo Bertranú en esa posición.
Està traient la destral, però si no ho heu vist, el Nacho, ara ja aprofitant que estem arribant al final del partit, diu, saps què? Diu, ara és moment de desenfundar aquí. Però si tu quedes a dins és pitjor.
Ese es el jugador que también que tiene que estar dentro, que Facundo Isa, que ahora está mostrando la transmisión oficial. Un jugador que juega en el Toulon de Francia, que es multicampeón de Europa, multicampeón de la Liga Francesa, y que su estilo de juego es justamente el que necesita Argentina hoy.
Queda clar que el realitzador és cosí d'en Nacho, eh? O conegut, com a mínim.
Segurament els problemes argentins comencen per aquí, que el 9 no convenç i que el 10 no és 10. Vull dir que si un equip no juga, al final tampoc cal mirar grans coses. Si és com si el lloc de tenir Xavi i Iniesta tens el patacot i el mandonguilla.
Yo sí, como se dice, ¿no? Vulgarmente hay que poner el vàter en el baño y el sofá en el salón.
I ara sí. Veurem el canvi, eh? S'anirà el gran protagonista del partit, autor de 24 punts, George Ford, i entrarà Marcus Smith, que realment, suposo que la millor manera de debutar en un Mundial és, escolta'm, anant 21 punts per davant i tinguent uns 8 minutets per intentar fer entremaliadura sense complicar-se la vida.
Veurem l'ovació que s'emporta de l'afició anglesa, el vol amb Ford, que ha fet tots els punts d'Anglaterra, els 24,
i que mantindrà el seu ricto seriós, eh? Perquè és aquest, sí. Va vestit sempre de pentinat de primera comunió, eh? Vinga, Dani Kerr, que hi posa ritme, i a part xuta la pilota, intenta enverinar-la per Argentina.
Stop, White.
Que la tira ben en l'aire, fins i tot els hi cau enrere amb els anglesos, amb la cosa, la pot tornar.
Rugby champagne ara mateix, eh?
Sí,
sí. Rugby... cinc pilotades seguides.
Rugby tennis. Vinga. Rugby tennis.
L'altre.
I és una mica a veure qui intenta fer-ho diferent. Vinga, un altre xoc d'aquests divertits. Deniger, que arriba per intentar complicar-li la possessió a Anglaterra, i ho aconsegueix, doncs... Sigui per la interpretació de Matías Reinal o sobretot per la diferència d'intensitat, Deniger amb la rosa al pit, que feia temps que no el veiem somriure d'aquesta manera.
I ara se n'anirà Fort, no? Ara que s'atura el partit. Se n'ha anat ja?
Jo diria que sí que l'han fet.
Ah, no?
Ara ja?
Mira'ls que contents, els anglesos.
Aquest barret et quedaria molt bé, Boat.
Sí, no, home. Que siguin feliços, avui.
La terra, que la segona jornada...
Entre Japó.
Aquí és Japó. Japó, Samoa, Xile. És el recorregut... No, Japó, no. Xile, Samoa, perdó. El recorregut d'Anglaterra després del partit d'avui.
I deixa'm dir una cosa, Xavi, a tothom que li estigui agradant el rugby, que l'estigui veient, que ens estigui escoltant i això, que sobretot els caps de setmana i demà, en aquestes primeres jornades, que n'hi ha per viciar-hi tota la família, hi ha partits, si tens la manera de veure'ls a l'hora de dinar, a l'hora del vermut, si és que el fas tard, gairebé fins al tard, demà hi ha una molt bona jornada que potser podem
recomanar
un parell de partits.
Hi ha l'altre partit d'aquest grup, que jo crec que serà molt, molt xulo, que
sí,
és Japó-Xile.
Serà un bon partit.
I tant. Sí, perquè els dos equips els agrada jugar a rugby i no hi tenen res a perdre, per tant sortiran a jugar. Japó, sobretot, no està molt encertat, però l'estil de joc japonès és molt divertit, és molt mogut, és molt ràpid, i Xile, que és el seu primer mundial, sí, sortirà també a intentar jugar bé a rugby. I a Xile hi ha un exjugador de la Santboiana, Clemente Saavedra, la segona línia de la Santboiana campiona de fa un parell d'anys, segona línia espectacular, i un exjugador del Barça, Franco Velarde, que va estar del 2017 al 2020 a Can Barça i jugant de titulars, el 4 i el 11 o el 12, 11, no sé, sí, 12, 11, l'11, sí, sí.
I ja tenim això fora la banqueta, però abans de marxar del camp, 3 puntets més que ha fet. Per tant, els 27 que veiem d'Anglaterra, els 23 que són de George Ford, que ja ha deixat el seu lloc a l'equip anglès per Marcus Smith a l'obertura. Per tant, Anglaterra...
Habría que ver si no es, perdón, Cubat, si no es el máximo goleador de Inglaterra en un partido de Copa del Mundo, George Ford.
Però això, si no ens ho dius tu, jo crec que aquí
l'has de jugar-lo. Jo no recuerdo...
Per això t'hem portat, Nacho, a veure...
Diria que sí, que és el... que puede ser el partido con más puntos de un jugador inglés en una Copa,
sí,
del Mundo.
Però és com jo ja deia alguna cosa amb una mica de sentit. No el rècord de tot un Mundial, doncs, però...
Doncs que fort, no?
Oh!
Oh!
Sabalenka, que va camí de guanyar el primer set i amb certa facilitat, de moment domina per 5 jocs a 2 en aquesta final femenina de l'Open dels Estats Units. Ja li ha trencat dues vegades el servei a Coco Gauff, que corre darrere la pilota. Ha salvat ja uns quants punts. Sabalenka domina, però especialment amb la seva dreta, i ara serveix ja per apuntar-se al primer set.
Demà, Sud-Àfrica-Escòcia, 6:15, que no hem acabat de completar, i a les 9, aquest Gales-Fidji.
Boníssim. Oh, tots en Fiji, eh? Tots en Fiji.
Tot va...
Que lamentablement se li ha trencat en un entreno el número 10, Caleb Mans, que era un jugador clau, i veurem com ho solucionen.
Que si algú vol anar amb Gales, també li deixem, no?
Sí, home, per deixar-li.
Sempre hi ha qui tendeix. Però jo diria que el menú de demà és allò... és ascendent, eh? Serà divertit el primer partit, serà intens el segon i pot ser clau o fins i tot històric, si és que aquesta Fiji va en sèrio el tercer. Per tant, mireu-vos-ho.
A les Fiji, demà a les 9. No. Amb algun assaig, potser, fins i tot, en aquest Gales Fiji.
Sí. Sí, de veure el Gales Fiji. I no hi ha cap assaig. Perdoneu, però... Tanquem la barraca, eh?
Jo crec que en Gales Fiji, segurament, veurem algun assaig, sigui per mèrit dels uns o per demèrit dels altres.
On han tancat la barraca és a Butarque, eh? Perquè el Leganés ha guanyat 2-0 a l'Osca. El Leganés que, amb aquesta victòria, suma 12 punts, empata el Saragossa en la segona posició, a un de l'Espanyol, també és a punt d'acabar el Tenerife 2, Albacete 0. Què, ja saps o no?
No hi assaig, però almenys Argentina
està dins del llibre 22. Em sembla que no havíem arribat gairebé una vuitena fase argentina, avui.
Sí, tot això Anglaterra ja els ha fet fora de la línia de 22, que és aquesta àrea que hi ha marcada a la zona atacant. Almenys manté la possessió l'equip argentí, que ho intenta més a cor que vols que no pas amb encert, però almenys va concentrant, va sumant i pot trobar la superioritat aquí a l'esquerra. A veure si aquesta passada és prou bona, trenca cap endins, o ho intenta l'equip argentí, presenta la pilota... Vinga, a 15 metres de la línia de marca, ni que sigui per Nacho i per l'espectacle, a veure si arriba la pilota. Oh,
té més ganes el Ballera que el Nacho, em sembla, que vagi sí. una marca.
Argentina està haciendo todo lo posible por no hacer ninguna marca.
I ho intenta, li tanca la porta, però segueix sent Argentina la pilota.
Potser han apostat, eh? Sí. El partit acabarà sense cap marca.
Atenció, 6-7 metres de la línia de marca.
Va.
Vinga, que sembla que hi hagi
ara,
fora.
Ara
nosaltres
sí, no?
Nosaltres aquí ho veiem clar. Falta que l'Argentina també...
Ara, cap endarrere i entres. Aquí, amb tot.
Ara
què? Bravo!
Felicitat i eufòria a RAC1. Argentina no té.
La marca, Ballera.
Ah, ja ho he dit jo. Vull dir... Cap fora i cap a dins. Sí, mira si era fàcil.
Mira que és fàcil el rugby, eh?
Sí, sí.
Ha estat Rodrigo Bruni, Nacho, sí.
Segunda Copa del Mundo para Rodrigo Bruni, que, por cierto, jugó la Copa del Mundo pasada, la de Japón, jugando todavía en Argentina, siendo jugador amateur.
Amateur.
Sí. Y esta es su primera Copa, y él dijo, espero ver un progreso en mi juego. Hoy salió del banquillo.
¿Qué os sembla como titular del Daily Mail, George for the King?
Truca'ls.
Està bé.
Truca ara.
Home, està clar que el nom en si té, dona joc.
Té moltes,
vull dir que
sí.
És probable que en veiem fins i tot de diferents.
Sí, demà ens hi fixarem, eh? Sí, I el de l'Olé potser millor no llegir-lo.
Bueno, de l'Olé no tanto, no sé específico. En Argentina el periódico La Nación es el que siempre ha sido 100% de rugby. Me parece que mañana va a ser durísimo. Conociendo además algunos de los que escriben, el gran maestro Jorge Búsico, a quien tuve el placer de conocerlo.
Le está pasando ya algún titular, Nacho.
Va a ser muy ácido, Jorge Búsico.
Ja ha estat arribar als 80 i Anglaterra, òbviament, ja en té prou. Ha concedit un assaig. Per tant, Argentina s'ha anat fins als 10 punts finalment, però acaba aquí aquest primer partit de la fase de grups amb una victòria claríssima d'Anglaterra, que és més que favorita, jo diria que és virtualment, o potser això és passar-se, però és més que favorita per acabar primera en aquesta fase de grups. I aquest partit és d'aquest dissabte que acaba amb aquest Anglaterra 27, Argentina 10, amb un assaig per contentar-nos els uns dels altres.
Doncs victòria claríssima d'Anglaterra, tot i jugar amb un home menys gairebé des del principi del partit, 27-10, avui també amb la victòria italiana, la victòria irlandesa i la victòria australiana. S'acaba aquest segon dia de competició després que hi obrís el foc la victòria francesa contra Nova Zelanda en el partit inaugural a Saint-Denis de la selecció anfitriona contra els sempre favorits, encara que no estiguin bé com sembla que no estan en aquest Mundial 2023. Francesc, alguna cosa vols afegir? El Nacho deixo pel final, perquè si es vol desfogar.
Res, ha sigut tot un plaer. Altra vegada els anglesos fent el paper de que fa el Madrid a la Champions, que sempre juga molt malament, no? Jugarà molt malament, perdran i acaben guanyant, Anglaterra fent d'Anglaterra, i Argentina, lamentablement, pels argentins, fent d'Argentina, que és en els moments que els hi toca fer el pas endavant i dominar i ser protagonistes, doncs no sé si és un tema psicològic o un tema històric o què és, però avui no han tingut el dia.
Veus Argentina als quarts de final, Nacho?
depende mucho del cambio de cabeza que tenga. El próximo partido con Samoa va a ser muy difícil, muy difícil. Es un poco lo que fue el Mundial 99, ¿no? Que el partido con Samoa fue un quiebre de esa generación. Pero va a ser muy difícil porque además, salvo el partido con Chile, que en los papeles es el rival más débil del grupo, tanto Samoa como Japón te pueden complicar en una buena tarde. Sin olvidar, ¿no? Hay que olvidarse el histórico triunfo de Japón hace un par de mundiales contra Sudáfrica. Te pueden complicar. Para cerrar lo de Ford, no, le faltaron 11 puntos.
Ah,
Paul Grayson contra Tonga hizo 36. Però bueno, fue una goleada también, pero le faltaron
doncs encara no té el rècord al bo de Amfort.
Tenim a la té, però comença el tu diràs, Gómez.